Xerrades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades, Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner, que avui no està amb nosaltres per tal de conduir el programa. La saludem des d'ací. Ens agradaria començar el programa amb uns versos de Vicent Andrés Estellés, que diuen així: assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. Aquesta podria ser l'essència de totes les activitats organitzades per l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, a motiu de la Setmana per la Llengua i la tasca duta a terme pel Centre d'Autoprenentatge de Valencià des de fa 9 anys. És per això que hem convidat avui el director de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, Pepe Meseguer Dueñas. Benvingut, Pepe.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Bé, el nostre convidat naix a Múrcia. És enginyer industrial i doctor per la Universitat Politècnica de València. Actualment és catedràtic d'Universitat de l'Àrea de Coneixement de Física Aplicada. Com a investigador, desenvolupa la seva tasca al Centre de Biomaterials i d'Enginyeria Tissular, en el camp de l'aplicació de materials polimèrics a la medicina regenerativa. Com a docent, tasca que desenvolupa des de fa més de 20 anys, fa classe a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny d'aquesta universitat. Des de fa 8 anys ocupa el càrrec de director de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la UPB. De Pepe, un any més, estem junts per tal de poder parlar de totes aquestes activitats que du a terme l'àrea i després també de la Setmana per la Llengua, la Setmana Gran. Uh-huh. Aleshores, el que ens agradaria és començar un poc preguntant-te si des que s'ha introduït a la UPB el Pla de Millora, quina és la valoració que faries de l'ús institucional del valencià a aquesta universitat?
Ha hagut una certa evolució des de fa algun any fins ara, no? Jo pense que qualsevol que visca en la universitat, no?, que siga membre de la comunitat universitària, es donarà compte fàcilment com la retolació, les pàgines web, tant la institucional de la universitat com la de serveis o centres, la documentació en general, pues ha normalitzat i el valencià pues està present d'una manera més normal. No sé si té a veure en el pla de millora, però sí que suposa una millora, no?, en el que seria la normalització del valencià en la universitat.
Aleshores, hi ha hagut una empenta més gran.
Jo penso que sí, d'una forma molt natural i en una de forma progressiva, no?, sense tirar cap arrere, pues, poc a poc pues anem fent, no?
Anem fent. A molta faena, per descomptat.
Bueno.
Bé, una de les novetats d'enguany és que s'ha impartit un curs de nivell C1 per al PDI, que sigles que, amb les quals no tothom està familiaritzat, volen dir personal docent investigador. I volia preguntar-te precisament per aquest col·lectiu, el PDI, el personal docent investigador, de quina manera contribueix la formació en valencià d'aquest col·lectiu a la promoció de la llengua?
Bé. Un aspecte fonamental de lo que seria la normalització del valencià en la universitat és tot allò relacionat en la docència. Hi ha un percentatge cada vegada major d'alumnes que demanen la docència en valencià i pues la resposta que ha de donar la universitat és impartir docència d'assignatures en valencià de tal forma que els alumnes pues, puguen realment elegir la llengua oficial de docència. Necessitem professorat que estigui disposat a fer la docència en valencià i, a més, que tinga la formació suficient. Pues en això sí que trobem una... de forma general, no únicament en el PDI, en el professorat i personal investigador, també en el personal d'administració i servei, una certa manca de formació. comparats en la resta d'universitats públiques, no? Fa poc s'ha fet una enquesta sobre l'ús del valencià en les universitats públiques i és algo molt singular en la nostra universitat, no? Un nivell més baix de formació, no de intenció d'utilitzar, d'ús, però sí de certificació de coneixements. En canvi, els alumnes tenen la mateixa qualificació que els alumnes de les universitats públiques pues, més pròximes, no? De Castelló, de València. Van fixar un nivell que consideraven òptim de formació, de certificació d'aquesta formació en valencià per al professorat, que era el nivell C1, que després jo crec que comentarem algo respecte de què volen dir aquestes sigles, no? I també van començar a fer cursos específics per a professorat i que donaren aquest nivell, no? De qualificació. El fer-lo també específic de professorat era per a poder treballar sobre materials i sobre casos particulars més pròxims a lo que seria la docència, no? I bueno, pues de moment la iniciativa sembla que funciona bé i pues, el curs està en funcionament i el professorat pues, pensa que està satisfet de com està funcionant.
Està content.
De moment, sí. Ja veurem.
De fet, la convocatòria, si no recordem malament, es fa un poquet després dels cursos generals, perquè és una convocatòria específica.
Sí, és específica per a professorat.
I ara després comentarem també com poden el professorat que pugui estar escoltant-nos, on pot trobar la informació per al pròxim curs acadèmic. Això també és molt, molt interessant. A més, els continguts també són interessants, perquè es treballa doncs, l'expressió oral específicament per a incorporar-ho a la docència. Després també es treballa la terminologia i després per els textos que es treballen són abstract, article científic, carta i correspondència administrativa, o sigui, és un curs realment que ofereix uns continguts molt interessants.
Sí, en aquest sentit jo vull destacar el treball que heu fet vosaltres, no? El dissenyar aquest curs en aquesta orientació, no? Jo penso que és important, no? el situar la necessitat que té el poder diferenciar, no? El poder agrupar la gent i diferenciar les necessitats específiques que puguen tindre respecte d'una formació, no? No és una formació general que també, però si podem acostar-la més a les necessitats que pugui tindre un professor, molt millor, no? I ha de tindre soltura per en classe no tindre problemes o sentir-se incòmode, no? A l'hora de poder impartir docència i també el tindre una certa formació per a poder elaborar materials, etcètera, etcètera, no? I en una terminologia, moltes vegades la terminologia complicada o no es coneix, no? En fi, jo penso que heu fet un molt bon treball.
Sí, trobo que també és un curs molt encertat, la veritat. Doncs bé, continuem un poquet més parlant també de l'àrea i del que és el centre que pertany a l'àrea. I ara el dia 25 d'abril farà 9 anys que es va inaugurar el Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Aleshores, es va concebre com un espai dissenyat i equipat per a l'aprenentatge de la llengua, que també proporciona informació als usuaris i fins i tot, que és el que sempre ens crida molt l'atenció a personal que no són membres de la Universitat Politècnica i ve allí informar-se doncs, de cursos, de certificats i d'altres coses. Aleshores, agradaria comentar un poc les activitats que es fan al centre i el tipus de, doncs ja he comentat una miqueta jo, però el tipus d'informació que s'ofereix.
Bé, a mi el que més em crida l'atenció del CAP és que és un espai tranquil, sossegat, d'estudi, de treball, no? La gent està allí molt, jo penso que molt còmoda, no? Treballant, no? A banda del que puga estar treballant, si són fitxes, fent fitxes, dictats o el que siga, no? O utilitzant programes d'ordinador, no? O mirant una pel·lícula, no?
Exacte.
És un espai en aquest sentit pues, acadèmic, no? d'estudi i de treball, no? I jo penso que en general pues, es fa tot el que d'una manera autònoma pot fer qualsevol per aprendre una llengua, no? I en aquest sentit pues, és molt ample i a més també permet evolucionar al mateix temps que evolucionen totes les tecnologies relacionades amb l'aprenentatge de llengua. Pues en un futur bona part del treball es farà de utilitzant aquestes tecnologies, no? d'aprenentatge a través de web o de materials que en altres matèries o mètodes que en altres matèries estem així en la universitat acostumats a utilitzar, no? Utilitzar el poliformat o el que siga, no? I en aquest sentit jo li veig molt de recorregut i és una experiència que ja porta anys, però que en el futur, evolucionant, millorant, adaptant-se al temps, anirà endavant, no?
I sobretot també combinar activitats que siguin a través d'espai virtual i en presencial, com poden ser els grups de conversa, que sempre ha sigut una iniciativa molt acceptada per tota la comunitat universitària. El valoren molt, molt, molt.
Però fixa't que, per exemple, un grup de conversa, a lo millor en el futur tindrem grups de conversa que siguin presencials.
Exacte.
I altres que siguin virtuals a través de webcam,
sí,
i multiconferència i tal, no? Pues, això, tot, això seria un poc el futur, no? De com...
És un repte en el qual s'ha de treballar molt i s'ha de formar el personal. Sí, sí, i tant que sí.
Bé, abans, Adés, Pepe ens ha comentat que l'expressió C1, no? el curs de nivell C1, després parlaríem un poquet més del significat d'aquesta expressió alfanumèrica. Jo volia parlar justament d'això. Recentment s'ha dut a terme l'adaptació dels nivells de llengua al marc europeu de les llengües i voldríem que ens comentaris com ha quedat el quadre d'equivalències entre els nivells que s'impartien abans, és a dir, fa un any, i els nivells que s'estan impartint actualment. I també en quines institucions s'ha incorporat aquest nou sistema de nivells. No?
Sí. Jo, un poc de prèvia, no? Volia dir que el marc europeu comú de referència per a les llengües és un acord europeu de la comunitat europea semblant a lo que seria l'acord referent als títols de grau, no? És a dir, una forma de poder entre tots arribar al mateix tipus de llenguatge, no? de saber en les mateixes paraules a què estem referint-nos. No? Pues, què és el que significa un títol de grau, què és el que significa un màster, etcètera, etcètera. No?
I establir una manera de certificar
comuns,
els coneixements.
Sí. I que puguen servir per a qualsevol llengua. Independentment de on estiguem, si un diu que té d'anglès el nivell seu, tothom sabrà què vol dir aquest nivell de competència, no? Són competències lingüístiques. Està més o menys estructurat en 6 nivells, A1, A2, B1, B2, C1, C2, en nivell creixent de competències, no? El C2 seria la màxima competència i el A1 l'inicial, no? Bé, ahí respecte del valencià, les universitats públiques valencianes van adaptar el conveni que tenien de certificació de coneixement del valencià, el van adaptar a aquest marc i van decidir el impartir els 6 nivells diferents. No? L'acord reconeix les certificacions de l'A1, que l'anomenen inicial, l'A2 bàsic, el B1 elemental, el B2 intermedi, el C1 de suficiència i el C2 el superior. És interessant, ahir el problema seria com encaixa això dins de lo que seria, per exemple, la certificació que fa la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià o que fa les escoles d'idiomes o que fan en Catalunya o que fan en les Illes Balears, no? Que seria l'àmbit lingüístic comú, no? I que seria el que ens interessaria respecte del valencià. I tenim coincidència total en lo que seria Catalunya i les Illes Balears. Hi ha una forma més o menys ràpida de fer aquesta adaptació al cas de les escoles d'idiomes. Les escoles d'idiomes jo crec que es queden en el B2, el C1 i el C2 no l'imparteixen les escoles d'idiomes. I respecte de la Junta, qualificadora de coneixement del valencià. El A2 seria l'elemental de la junta, el no, el
coneixement
oral, perdó, sí, perdó. El B1 seria l'elemental i tenen un buit. El B2 la junta no el certifica. El C1 seria el mitjà i el C2 seria el superior. Bueno, no passa res, no? Pues, la Junta no expedeix aquesta certificació, les universitats sí, en Catalunya i en les Illes sí, i pues, si un té el nivell B2, quan vagi a una oposició de la Generalitat, pues, li comptarà pues, com un curs de formació, si és que ha anat acompanyat d'un curs de formació, però no com un nivell de certificació de valencià. Mm. En canvi, en sentit contrari, pues en les universitats públiques sí que un que tinga el nivell B2 sí que comptabilitzarà, no? A nivell de punts i tal, de cara a oposicions, igual que en Catalunya i les Illes Balears.
Mm-hmm. De fet, el que comentàvem abans en l'entrevista, som l'única universitat que estem impartint el B2, de moment, ho estàvem comprovant i encara les altres universitats ho tenien previst, però encara no ho han engegat.
Sí.
I un comentari que seria interessant per a les persones que ens puguen escoltar, aquest curs el valoren perquè veuen que és una preparació, un repàs del que podien dir el nivell de l'elemental antic, el B1, i una preparació per al C1, perquè troben que van veient quines són les coses que poden tenir més problemes com a parlants, i aleshores quan arribaven a un mitjà, com que no tenien aquesta preparació prèvia, sempre ho trobaven amb més dificultat. O sigui, que és un nivell que
sí,
realment
jo sense,
sí que el valoren
sense
bastant
conèixer
bé.
El tema així a fons, em dona la sensació que respecte de la situació anterior i el llenguatge que la gent coneix de les certificacions de la Junta, no? El mitjà actual és un poc més difícil, les competències són un poc superiors a les del mitjà anterior. I per tant el buit que hi ha entre l'elemental i el mitjà actualment de la Junta s'ha ampliat. Clar, nosaltres situem un nivell de certificació ahí enmig que fa més còmode el anar aprenent.
Exacte.
I a més el tindre una certificació ahí al mig, no? Jo penso que el tema de la Junta és que no han volgut canviar el que tota la gent coneixia, no? La denominació d'oral, d'elemental, de mitjà i de superior, no? I no introduir canvis normatius o legislatius respecte de les certificacions.
Sí que és possible. Vale. A veure, hem comentat els nivells de llengua amb el Marc i continuem amb canvis. La interfície de la pàgina web de l'àrea de promoció i normalització lingüística s'ha modificat enguany. Uh-huh. I aleshores ens agradaria un poc comentar quins canvis s'han fet. De fet, abans fèiem referència, quan parlàvem del curs del CU específic, com podien trobar doncs, aquesta informació als professors. Per tant, ens agradaria un poc que els oients saberen un poc què poden trobar-se ara.
Bé, s'ha fet una pàgina web més útil per a l'usuari. L'anterior era responia a l'organització interna de l'àrea de promoció i normalització lingüística. Clar, un entrava en la pàgina web i es trobava, per exemple, assessorament o es trobava formació i tal, a lo millor, o promoció del valencià, no? O dinamització, no? Paraules que per a nosaltres tenen internament, tenen molt de significat, però per a l'usuari, la gent que punxa per primera vegada la pàgina web, possiblement no sabien com interpretar-ho. Bueno, pues hem pegat la volta a la pàgina web de tal forma que siga al contrari, estiga dedicada a la gent que entra allà. I, per exemple, quan entres el trobes en Aprèn valencià, correcció i traducció, redacta els documents en valencià, promoció del valencià, o també per grups d'usuaris. Suport al PDI, suport al PAS, suport als estudiants. Mal. Jo penso que l'orientació ha sigut d'eixa, no? El que siga més útil com una pàgina web de recursos per a la comunitat universitària o per a qualsevol que vulgui entrar ací, no? I en aquest sentit jo estic molt satisfet del canvi que hem introduït.
I tant, perquè recursos, l'altre dia teníem una consulta i la veritat la persona que m'ho va dir li va mostrar tots els recursos que tenim a la secció d'assessorament i es va quedar realment bocabadada, volem dir, mare meua, tinc els diccionaris, tinc també el manual, sí. O sigui que realment està molt bé, molt bé.
Jo he preguntat justament sobre això, perquè en un món com el que vivim, en el qual les noves tecnologies tenen un protagonisme cada vegada major, evidentment, una llengua com el valencià no pot quedar-se al marge, perquè això significaria que deixarà de ser útil, no?, per a la vida quotidiana. Per tant, el que volia demanar-te és quin programari lliure i quins recursos web ens recomanaries perquè ens connectem al valencià.
Bueno, jo el que faria de primer és en la pàgina web nostra està molt clar. I fa poc que l'hem presentat en la universitat.
En la jornada de Connectal.
En la Connectal, no. Hi ha dos pàgines webs que són fonamentals. Una Soc Valencià, que deriva de l'altra, que seria Soc Català. Tenim de tot tipus de programari lliure. Això seria un poc la característica, que és programari lliure. En valencià. De tal forma, i a més, no únicament programari lliure en valencià, també instruccions de com poder fer visible el que nosaltres estem utilitzant el valencià com la llengua del nostre ordinador, no? Perquè moltes vegades pensem que l'ordinador està navegant en valencià perquè nosaltres tenim instal·lat el valencià en l'ordinador, però per ahí fora, pues, Google o qui siga, pues, està interpretant com que s'està utilitzant l'anglès o el castellà o el que siga, no? Bé, pues, tant en Soc Valencià, les adaptacions pròpies de València, com en Soc Català en general, no? L'estàndard estarien pues una col·lecció grandíssima, amplíssima per a qualsevol cosa, no? Pues únicament fa falta punxar, estic punxant en aquest moment. I pues
no ho podeu veure.
No ho podeu veure. Però la primera, per exemple, que trobem seria l'Ubuntu, la última versió de l'Ubuntu, el sistema operatiu Linux en valencià. Que porta incorporat pues, l'OpenOffice bueno, i tot el programari típic de Linux està incorporat, no?, en valencià. I no únicament navegadors, que també hi ha, sinó altres programes més específics de tractament d'imatges o de lo que siga, no?, a gust de l'usuari, no? Eixa seria, jo pense que seria la forma de un poc de buscar d'una forma més ràpida el com el fer ús del valencià en el nostre ordinador. Socvalencià.org.
De fet, crec que en la pàgina web hi ha una entrada, no? La tenim, al final està allí l'enllaç.
Sí, sí, sí.
Que podeu, sí. En la pàgina principal es pot veure clarament. Sí.
També tenim, parlant d'això, no?, i revisant així, estic mirant directament sobre la pàgina web, no? Uh-huh. Hi ha un altre enllaç que jo pense que és fonamental, que és el d'Apertium. És pues, un traductor que, sobre pàgina web, en 20 parelles de llengües diferents, no?, i en particular el de valencià està treballat pues, molt a fons perquè s'ha desenvolupat en la Universitat d'Alacant, però hem col·laborat totes les universitats públiques en treballar-lo, les universitats públiques valencianes, no?, i funciona perfectament i pues, d'alguna manera hem fet comunicació a tota la comunitat universitària de la recomanació que fem des de l'àrea de promoció i normalització lingüística d'utilitzar l'Apertium com traductor d'alguna manera oficial, no? Per a tant de conversió de castellà a valencià com en sentit contrari i per a qualsevol altra llengua possiblement també siga igual de bo, no? Com a mínim per a l'anglès igual de bo.
És un traductor en línia, que no, per tant no cal tindre instal·lat el disc dur,
efectivament, en línia, sí.
I funciona molt ràpid, podem donar fe que, que funciona molt ràpid i molt...
Sí, a més està en contínua evolució i per a molta gent a lo millor al principi pot resultar un poc incòmode, perquè la versió que està disponible per al públic en general admet pues, determinats formats, no tots, no? Però estan treballant i molt pronte s'incorporaran la possibilitat de poder introduir documents en Word o en PowerPoint o del format que siga, no? I el fer la traducció. No?
Molt bé. Doncs bé, s'ha guanyat, no?, el terreny de la traducció amb aquest nou recurs.
I tant.
Molt bé. Doncs hem repassat una miqueta totes les activitats així, les novetats que podem tenir en el que és l'àrea de promoció normalització lingüística i la que ara doncs, comencem a parlar i la que també ens ha fet que tinguem Pepe novament amb nosaltres és parlar de les activitats culturals de la Setmana per la Llengua. Que enguany, recordem tots, que començarà el dia 26 fins al dia 30 d'abril. Com estava comentant Pepe, també tenim una sèrie d'entrades on podem veure doncs, el cartell, on podem veure els programes. Aleshores, ja el deixé a ell que ens diga quines activitats hi ha programades per aquesta setmana i si n'hi ha alguna que en especial destacaries.
Destacar, jo destacaria tot.
Ja ho sabeu.
I és una setmana molt completa, jo pense que ha quedat molt, molt bé. Uh-huh. A més, heu de tindre en compte que la Setmana per la Llengua es celebra en els tres campus, no? En Gandia i en Alcoi també tenen activitats i programades i molt interessants, no? Uh-huh. Jo m'he quedat molt sorprès per l'acceptació d'alguna que s'havien de replegar entrades, no? Xavi Castillo, que representarà el seu espectacle últim, Hamlet, bueno, en una hora van acabar en totes les entrades que tenien per omplir el Paraninf. I hem hagut de buscar financiació i de pues, contratar una altra actuació per al mes de juny.
Sí, sí, això ho havíem vist en la pàgina
sí,
web.
Sí, per a la gent que s'hagi quedat sense entrades per a esta setmana que ve, pues, podran anar en el mes de juny. Una altra actuació que també ha tingut molt d'èxit és la de Gossos. Uh-huh. Pues també este grup té molt de tiró, no? I també ha hagut una resposta del públic molt gran i s'han demanat moltíssimes entrades. Uh-huh. D'altres jo destacaria, perquè és la primera vegada que està en la universitat, l'actuació de Marina Rossell i Àngel Gregori uh-huh. en l'entrega de premis del segon premi de poesia Carles Salvador de la universitat. És la primera vegada que Marina Rossell està en la nostra universitat i jo penso que, pues que és un honor perquè és una persona que porta moltíssims anys fent música en català i pues un referent. No? L'actuació també de Pep Jimeno Botifarra, no? Uh-huh. Jo penso que també serà un èxit. Pep Jimeno és pues una persona molt singular i dins del món de la cançó en valencià està suposant pues, un èxit increïble, no? Uh-huh. Fa poc llegia que per internet, perquè és per internet, de l'últim disc havia venut pues, no sé si 10.000 discos o 15.000 discos, però una barbaritat, no? que altres grups pues de no circunscrits a l'àrea del valencià o del català de nivell nacional pues, no venen aquesta quantitat de discos, no? I menys per internet, no? Uh-huh. I jo penso que serà una actuació també molt interessant. L'any passat van tindre una col·laboració d'ell en el disc d'homenatge a Raimon I a mi em va impressionar, no? La nana que canta en el disc és sí, impressionant, no? Una veu i una forma de cantar impressionant, no? Sí, i anima la gent a que vagi crec que és el dimecres, no? El dimecres, sí.
Doncs sí, és
el dimecres a les 8.
El campus de València, sí. El dimecres 28 d'abril a les 8 al Paranimf. L'entrada és lliure.
Sí, jo penso que...
La capacitat limitada, per descomptat.
Que és que estarem allí, pues disfrutarem d'un espectacle i d'una veu impressionant. I no sé, bueno, hi ha més activitats, més en Gandia, en Alcoi, no? En la pàgina web està tota la informació.
Sí, podem trobar el programa de tots tres campus junt i després desglossat per campus, per si voleu doncs, baixar-lo, i així ho teniu tot ben clar.
Bé, i Pep es referia des a la presentació de l'obra guanyadora del segon premi Carles Salvador, que tindrà lloc el dimarts 27 d'abril a les 7 de la vesprada.
Sí.
I jo volia preguntar-te, aquest premi, el Premi de Poesia en València Carles Salvador, a qui s'adreça? Qui pot participar-hi?
Bueno, la convocatòria del Premi de Poesia, que és la segona vegada que es convoca, està oberta, simplement la condició és que la poesia siga original i estigui escrita en València. I les condicions típiques d'un concurs de poesia. Tant l'any passat com enguany ha tingut un èxit gran de moltes obres presentades i de gran qualitat. L'any passat, Eduard Marco, que va ser qui va guanyar, Refugi Incòlume era l'obra que va guanyar. Pues realment per a la gent del jurat va suposar no una sorpresa perquè el coneixien, no? Però sí van manifestar la qualitat del treball que havia entregat, no? I que havia guanyat. Enguany prop de 40 obres s'han presentat i també per lo que m'han comentat, la veritat és que jo sí que sé qui ha guanyat enguany, però no puc dir-ho, no?
Ni per cullereta.
Sí, però per al món de la poesia sí que suposarà una sorpresa, no? Per la qualitat, no? De qui s'ha presentat.
A més, són moltes obres en un gènere que sembla que...
De qui s'ha presentat i de qui ha guanyat, no? I, bueno, pues jo penso que també, pues per el que diuen el jurat, no? En el jurat està Marc Granell, està Paco Calafat, està Manel Rodríguez, està Vicent Berenguer, Àngel Gregori, que Àngel Gregori és una poetessa d'Oliva molt jove i bueno, que tindrem oportunitat de sentir-la recitar poemes en la entrega de premis junt a Marina Rossell. Pues, bé, el que diuen és això, no? que la qualitat és excel·lent. No? I el premi, la dotació del premi... Bueno,
això és important, perquè participem, sí. Sari es riu des d'allà.
Bueno, fonamentalment és que es publiqui el llibre, no? Per a la gent de la poesia és difícil el publicar i es publica i en Denes, en una bona col·lecció de llibres de poesia, i la dotació són 3.000 euros, no? I que jo pense que no està malament, i bueno, en una situació de crisi econòmica, a lo millor no és el moment de demanar el incrementar de cada any que ve la dotació del premi, però per la qualitat possiblement se ho mereixeria.
Molt bé, doncs és un impuls perquè la gent doncs, escriga poesia i la presenta, si dedica. Doncs estaves comentant abans que l'actuació de Xavi Castillo doncs, va exaurir totes les entrades en una hora. Aleshores, ens agradaria que ens comentaris per què doncs, trobes que aquesta actuació ha cridat tant l'atenció com una activitat...
Bueno, jo crec que és, Xavi Castillo és un poc el representant de bufons del segle XXI, així en València, no? Una forma de treballar i d'actuar pues semblant, no me'n recordo ara, un actor italià que també feia algun tipus d'espectacle d'este...
Era un senyor calp?
Sí, un senyor calp.
Que no eixia en cròniques, sí, Pepe, bueno,
sí, sí.
Sí, sí, però no m'hi
ha el nom, tampoc. Sí, tipus de personatges provocadors.
Leo Bassi. Sí, senyor. Sí.
Bueno, pues, a mi, d'alguna manera, em recorda a Leo Bassi, no? En el sentit de provocació, que jo penso que tots necessitem, no? El que, d'alguna manera, en algun moment ens assetgen un poc així, ens menegen fort, no? I ens posem davant
de la cara... Traspassar la quarta paret, no?
Sí.
Que diuen d'ell.
Ens posem davant de la cara pues, les contradiccions que tenim i d'una forma també plana i d'una forma... Jo, la primera vegada que vaig veure el Xavi Castillo va ser en un poblet en la Safor, quan anàvem en alguna gent més, en Pot de Plom, no? Uh-huh. I en aquest llenguatge pues, estava la gent d'allí del poble, pues, les dones majors i tal, els xiquets, i bueno, era increïble la reacció de la gent, no? Perquè no, en absolut et molestaven, jo penso que és molt típic també del caràcter així mediterrani, no? El riure, no? Encara que el que estiguen dient siga una bestiesa, no? I en aquest sentit jo penso que l'èxit va per ahí, no? Va per el que és un poc el bufó actual, no?
Uh-huh. Doncs ja anirem, ja ho direm.
Sí.
Bé, enguany, 2010, es compleix el desè aniversari de la mort d'Enric Valor i, curiosament, l'any que ve, 2011, se celebrarà el centenari del seu naixement també. És a dir, estem en un període especialment apte per a recordar aquest gran novel·lista valencià. I dins de la Setmana per la Llengua s'ha previst que el dia 29 d'abril a l'Àgora es faça una lectura col·lectiva de les famoses rondalles d'Enric Valor, que va replegar i escriure, elaborar al llarg dels anys 50, de la dècada de 1950. Voldríem que ens explicares aquesta lectura col·lectiva de les rondalles d'Enric Valor, en què consistirà exactament i a qui estigui interessat, com és possible participar-hi?
Pues está también, yo pensé que va a enviar un correo electrónico, se ha posado una noticia en la página web.
Sí, amb dues coses, amb dues
sí,
coses.
Sí, en la página web de la universitat, sí, en un correo electrónico dient que vol col·laborar i enseguida li adjudicaran a un personatge d'alguna rondalla per a llegir-lo, no? La idea seria eixa, tan simple com eixa, no? Llegir pues, una sèrie de rondalles repartint els papers. I, bueno, pues és un homenatge. Enric Valor és doctor honoris causa per la nostra universitat i jo recordo l'acte de nomenament d'Enric Valor com doctor honoris causa com un acte molt emocionant, molt emotiu i en el que, bueno, pues jo penso que va reconèixer la vàlua d'este home, no? I d'alguna manera pues, ese seria el lligam de la nostra universitat en Enric Valor, no? A partir d'aquest moment jo penso que tenim una certa responsabilitat, no? A lo millor no és haguera sigut més apropiat el esperar a l'any que ve i celebrar el naixement més que la mort, però bueno, lo important és celebrar encara que siga el desè aniversari de la mort, no? D'Enric Valor i llegir.
I l'any que ve encara estem a temps.
Sí, sí, a lo millor repetim. No?
La qüestió
sí,
és recordar sí. Les persones, la seva sí. Obra i el que
per
ens
això,
han aportat.
No? I, pues això, el llegir les seves obres, no? I un poc el recordar a este home.
Uh-huh. Pepe, de totes maneres, és l'única activitat que tenim programada o n'hi ha alguna més per si volem anar-hi?
De
hi ha
que,
alguna
de,
coseta més sobre Enric Valor?
Enric Valor, de moment no, però la universitat, jo sé que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua uh-huh. ha de fer un homenatge a Enric Valor uh-huh. i que han de demanar a la Universitat Politècnica de València que col·labore, no? Uh-huh. I, bueno, pues, tindrem a la gent al tant del tema.
Molt bé. Doncs res, això ens queda pendent.
Bé, també la música ha tingut molt de protagonisme en altres edicions de la Setmana per la Llengua del 25 d'abril. Enguany, en aquesta edició, quins grups i cantants tindrem el plaer d'escoltar?
Ja he comentat alguns, no? Des que, si acaso no he comentat, pues podría dir pues a veure si me'n recorde. Sí, perquè això jo penso que és important també en la nostra universitat el donar un sentit de llengua i de llengua comuna, no? Uh-huh. Pues no únicament està Pepe el Botifarra, que jo crec que és de Sàtiva o d'un poble prop de Sàtiva, no? Està Marina Rossell, però també en actua en Gandia, tindrem una actuació de Oliva Trencada, que és un grup mallorquí. Uh-huh. Intentem sempre el fer això, no? El tindre representants d'alguna manera de tot l'àmbit lingüístic, que jo penso que és el que toca a una universitat.
Uh-huh. Abans, continuant amb el que ha encetat Toni sobre la música, abans ja comentaves algunes coses sobre Pep Gimeno, Botifarra, i ens agradaria un poquet comentar alguna coseta més. Com contribuïix aquest cantaor, doncs, a mantenir la cultura valenciana? Com trobes tu?
Sí, jo penso
que totes
que
les crítiques són molt bones, molt sí, bones, sí. Pel que fa a la veu, pel que fa a la seva tasca.
Sí, i a més, sí, la seva tasca és fonamental, perquè... O bueno, fonamental. Jo penso que per a molta gent és una sorpresa, perquè és la primera vegada que s'acosten a lo que seria el cant tradicional, no? El cant d'estil. I pues ell lo ha recuperat i d'una forma molt potent, no? Pues personatges d'aquest tipus possiblement siguen singulars, no? I poques vegades es donen, no? Que puguen actualitzar lo que és el cant tradicional. Mm-hmm. Que la gent, pues, com a mínim la gent major, ha sentit, i el fer-ho agradable de sentir, no? I el fer-ho atractiu per a la gent jove. I en aquest sentit jo penso que està molt bé, no? Uh-huh. A més, és un personatge que, encara que el seu treball, el seu ofici, jo crec que és de jardiner en el seu poble, en Sàtiva, de lo que viu, no? Però és capaç de, en un concert, cantar davant de 1.500 persones. És una persona de tiró, no? Uh-huh. En fi, no sé, s'ha de veure com va evolucionant i cap a on va, no? Però jo penso que, de moment, com a mínim, dins de la música tradicional, no? O de la música folk, jo penso que és tot un personatge i que ens agrada moltíssim a tota la gent que anem a sentir-lo al Paranimf.
Podríem dir que és música amb arrels tradicionals, però al mateix temps que connecta una sensibilitat d'un públic contemporani, no?
Sí, jo penso que hi ha música que connecta amb la gent de qualsevol edat i de qualsevol moment, no? Uh-huh. Possiblement siga la combinació de música i de intèrpret, no? Siga aquesta combinació la que sí que transcendisca, no? I que puga recuperar-se i fer-se en qualsevol moment i arribar a la gent, no?
De fet, al llarg del programa tindrem un tall en una de les seues cançons, o sigui que els oients, si no estan encara massa familiaritzats, ja poden anar fent orella i realment els agradarà un to. Doncs ens queda ja poquiu, val? I a veure, és Toni, que ens pregunta per una part molt important.
Efectivament, no ens podem deixar una part molt important, perquè dona satisfacció no només a l'esperit, com hem parlat fins ara, sinó també al cos, no? El cos també té la seva part, i perquè hi haurà, com altres anys, una degustació de menjars i begudes típiques del nostre país. Enguany, quines són les comarques que participen en aquesta degustació? Què tindrem el gust, el plaer de tastar glàndules gustatives?
Bueno, tot vindrà del camp de Morvedre, encara que possiblement, bueno, tal vegada no tinga l'esplendor d'altres ocasions, perquè la crisi és la crisi, no? I ens afecta a tots, però sí la intenció de sempre, no? De agradar per el gust agradar a la gent, no? I atraure a la gent, no? I en aquest sentit, encara que siga pues un got de suc de taronja, ja dic, del camp de Morvedre,
de denominació d'origen,
pues serà una degustació gustosa.
Doncs res, ja per acabar, primer de tot agrair-te que hagis tornat a compartir amb nosaltres el programa dedicat a totes les activitats de l'àrea i sobretot a la setmana del 25 d'abril. I res, que facis, doncs, de... què seria? De pre... no, de pre... com és? Pregoner.
Pregoner.
De pregoner d'esta setmana del 25 d'abril i que convides tota la comunitat universitària perquè hi vinguin.
Bé, ja estan convidats. Bueno, però que vinguin a poc, perquè un problema clar que de vegades ens trobem és el de l'organització, no? Però està tota la gent convidada i és, encara que... a mi m'agradaria convidar a gent que està en València per, a lo millor per primera vegada de viatge, els Erasmus, els professors que són de fora i que han vingut a fer una estància en la universitat, investigadors, gent que cada vegada hi ha més d'aquesta gent en la universitat, nouvinguts, estudiants que venen de fora, de Múrcia, de Castella-La Mancha, d'on siga, no? Que vinguin i que s'acosten pues a gaudir de possiblement el nostre valor cultural més important, no? Que és la llengua, i per a gaudir-lo de les diferents formes que podem gaudir-lo, en música, en literatura, i també de gaudir de la llengua, però en el sentit del gust, no? La degustació, no? Però que, en fi, que la invitació és per a tota la gent, no?
Doncs bé, quedeu tots convidats. Novament sí. Agrair-te que hagis estat amb nosaltres i res, ja preparant-nos per a la setmana gran.
Vinga.
Gràcies.
Vinga, adéu.
A vosaltres.
Molt bé. I ara, a continuació, escoltarem Màrmara, una cançó de Marina Rossell, una de les nostres convidades la pròxima setmana per al recital de poesia.
Tot era un impacte als teus ulls. Caminaves sense desassossec. Sabies que aquell viatge era de foc i ho observaves tot minuciosament. No hi havia cap pena per escriure en cap paper. Sexe i plaer inundaven el teu i el meu cor, i caminàvem i sentíem el crit d'un barquer. Era sota el cel de gener, prop del mar de Màrmara, i no podíem dir no a cap nit ni a cap llit. O sensació interna de confort. T'estimo i t'ho dic, invoco el meu jo més pur, perquè aquesta cançó pregunta per tu, i no sé on ets ni si et veuré més. T'estimo i t'ho dic, crido pel meu jo més pur, per deixar de sentir els fils s'han trencat. I caminàvem i sentíem el crit d'un barquer. Era sota el cel de gener, prop del mar de Màrmara, crido el meu jo més pur per deixar de sentir que els fils s'han trencat, la lluna s'ha enfonsat sobre el mar de Màrmara. I reso el meu jo més pur.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Marina Rossell, amb la seva exquisida cançó, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge. Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a Enric Valor, escriptor i gramàtic, del qual enguany, com ja hem dit abans, se celebra el 10è aniversari de la seva mort i a l'any que ve se celebrarà, com ha dit Toni, el centenari del seu naixement. Enric Valor, sempre preocupat per la normalització, l'enriquiment i la depuració de la nostra llengua, ens va deixar una obra d'un valor incalculable, Millorem el llenguatge, publicat pel gener de 1979. En honor a aquesta obra i el seu objectiu, aquesta secció contribueix a la tasca que ell va encetar. Des d'ací us recomanem que el tingueu com a llibre de capçalera. Ara tot seguit escoltem, com cada setmana, les frases que Toni ens llegeix. Toni, quan vulguis.
Quina estona més emocionant vam passar escoltant les cançons de Pep Gimeno Botifarra. Hauria d'haver-hi més cantants que com ell recuperaren les cançons tradicionals valencianes. De segur que amb Hamlet, el nou espectacle de Xavi Castillo, les rialles estan garantides.
De les dues frases que Toni ens ha llegit, volem dedicar l'apartat a les paraules estona i rialla. Per comentar-les, atenem al que Enric Valor ens diu en el seu llibre Millorem el llenguatge. Pel que fa al mot estona, ve del gòtic estunda, que es refereix a l'espai de temps d'una durada imprecisa. Com a sinònims té les locucions un temps o un quant de temps. La paraula estona es manté en plena vitalitat a tot el Principat de Catalunya, a les Balears i a les comarques del nord del País Valencià. Enric Valor continua comentant-nos que en el segle d'or de la literatura valenciana, estona era la paraula usual a la ciutat de València i que el diccionari català-valencià-balear du una cita de l'Espill de Jaume Roig, que en obra de caire tan popular escriu així: a poca estona m'heu contat tot. Enric Valor conclou amb el comentari següent: el barbarisme rato no està documentat en els clàssics. Es tracta, doncs, d'un barbarisme relativament modern que no ha dominat encara ni de bon tros la nostra àrea lingüística. Cal recordar, aleshores, que no hem de dir rato, sinó estona. Quant al mot rialla, Enric Valor recorda en aquesta mateixa obra que procedeix del llatí vulgar risàcula i que es troba documentat des dels primers temps en el nostre idioma. Rialla es refereix a l'acció de fer el moviment peculiar dels músculs facials, principalment de la boca, acompanyant ordinàriament d'una sèrie d'expiracions i de vocalitzacions inarticulades, parcialment involuntàries, amb què sol expressar-se una alegria viva i sobtada o com a resposta de les pessigolles. Recordeu, per tant, que en valencià diem rialla i no risa. I continuem millorant el llenguatge amb Enric Valor i us demanem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Toni, quan vulguis.
Durante todo el espectáculo, los sketches eran divertidísimos. Fíjate cómo serían que estábamos muertos de risa.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
Durant tot l'espectacle, els sketches eren divertidíssims. Mira si n'eren, que estaven blaus de riure.
Aquesta frase, estar blau de riure, es diu quan una persona riu d'una manera desmesurada i continuada. Amb aquest mateix significat, també podem dir estar esmortit de riure o fins i tot mort de riure. I ara escoltarem Pep Gimeno, Botifarra, el cantaor xativí més característic del nostre territori que ha aconseguit revitalitzar la música tradicional valenciana i convertir-se en la veu i l'ànima del poble valencià.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar la cançó 12 i 1, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'avui tracta del novel·lista valencià Enric Valor. Escoltem a continuació un fragment adaptat del pròleg que, per a la novel·la Sense la terra promesa, escrigué Vicent Escrivà, professor i catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València, amb el títol d'Enric Valor, un narrador perenne. Toni, quan vulguis.
És ja hora que l'obra literària d'Enric Valor assolisca una àmplia difusió, normal i normalitzada, que arribi a tots els àmbits geogràfics de la nostra llengua, que siga coneguda per tota mena de públics lectors, que entre en els programes d'estudi de la literatura catalana com un autor imprescindible, que el seu nom no vagi lligat únicament a una part de la seva vasta producció, com són les rondalles, ni que sigui identificat només amb els seus vocabularis, textos gramaticals, reflexions sobre aspectes concrets de la llengua, o amb el seu magnífic llibre sobre la flexió verbal. Enric Valor és tot això i més. La seva producció literària, amb totes les circumstàncies adverses que ha sofert, és allò que més agrairà al nostre poble, pel que suposa de recuperació històrica, de recepció de la nostra memòria com a poble, de les nostres contradiccions i mancances. Ens agradaria veure assumit que la seva aportació a les lletres catalanes del País Valencià és senzillament impressionant, que ell es constitueix literalment i sense exageracions en tota la nostra tradició novel·lística. Sense la seva gran obra, vessada en el cicle de Cassana, que comprèn les novel·les Sense la terra promesa, Temps de batuda i Enllà de l'horitzó, els valencians perdríem tot un segle XIX i, és clar, 44 dècades del segle XX. És per això que sempre situarem Enric Valor entre els grans fabuladors històrics, com Víctor Català o Narcís Oller, i al costat dels seus quasi coetanis Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda. I així s'esdevé que, de la mateixa manera que qualsevol escriptor o estudiant llits aquells autors disciplinadament si vol obtenir una plena cultura literària pròpia, els nostres més joves maquinadors de mons de ficció s'han de familiaritzar amb l'obra valoriana, si és que volen assolir el coneixement d'un vessant literari que els farà cohereus de la tradició literària total, en català, contemporània. Enric Valor, per als valencians en particular i en narrativa concretament, és l'única tradició viable i moderna que ens ompli un buit de segles. Sense la seva narrativa ens trobaríem mancats greument d'una tradició literària immediata. Això és el que Enric Valor ha intentat evitar amb la seva novel·lística i trobem que ho ha aconseguit plenament.
I la pregunta d'aquesta setmana és: encara que Enric Valor és conegut pel gran públic, a més de per la seva obra de divulgació gramatical, per la seva col·lecció de rondalles valencianes, la culminació de la seva obra narrativa la constitueixen les tres novel·les que integren l'anomenat cicle de Cassana. Cassana, ens diu Vicent Escrivà, és el nom fictici d'un cosmos real, que remet a la localitat del sud del País Valencià on va néixer i créixer Enric Valor. Ens podríeu dir el nom real d'aquesta localitat? Repetim la pregunta. Encara que Enric Valor és conegut pel gran públic, a més de per la seva obra de divulgació gramatical, per la seva col·lecció de rondalles, la culminació de la seva obra narrativa la constitueixen les tres novel·les que integren l'anomenat cicle de Cassana. Cassana, ens diu Vicent Escrivà, és el nom fictici d'un cosmos real, que remet a la localitat del sud del País Valencià on va néixer i créixer Enric Valor. Ens podríeu dir el nom real d'aquesta localitat? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià. L'adreça és caf-vera@upvnet.upv.es. La repetim: caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanàvem: quin nom portava el municipi independent que antigament aplegava el Cabanyal i el Canyamelar? I la resposta correcta és: el nom del municipi independent que aplegava el Cabanyal i el Canyamelar fins a l'any 1897, en què aquell municipi fou annexat a la ciutat de València, era Poble Nou de la Mar. Aquesta setmana la persona guanyadora és Miquel Pastor Salabert. Miquel, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de València, situat a l'àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Antoni Martínez,
Débora Escrivà. Ens acomiadem fins la setmana que ve i us convidem a participar en totes les activitats d'aquesta setmana del 25 d'abril. Recordeu que comencen el dia 26 i acaben el 30 d'abril. Bon cap de setmana.